Cabaret Elèctric.
Un minut i arribarem a 11:15 de la nit i ho fem tots els dimarts a aquesta hora amb el Daniel Fernández. Daniel, bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
Que a més, avui ja ho hem dit al començar el programa, el Daniel és un home que, de veritat, dels més generosos que conec, perquè cada setmana que vens aquí al cabaret vens amb un regal i a més en forma de còmic. Avui recordem de nou el telèfon 93 306 9204 o cabaretelèctric@icatfm.cat. Doncs avui, com no podia ser d'una altra manera, també té regal, però a més també portes convidat.
Que és una cosa que a més també s'està convertint. Jo porto regal i convidat. I en aquesta ocasió,
el club més gran.
Exacte, ens acompanya el Raúl Mincinella, que va estar aquí l'any passat per presentar les reflexions de Repronto, que era un videoblog que va tenir un videoblog molt original, que estava composat de 12 capítols i que ara ha començat el que ha batejat com a segona temporada, i aprofitant que a més és un gran lector de còmics, doncs que ens presenti una mica aquesta segona temporada i a més ens parlarà de dos o tres còmics que li agraden molt.
Doncs bona nit, Raül, benvingut. De fet, recordem als oients, a icatfm.cat hem posat un enllaç a la web del Raúl Mincinella, aquestes reflexions de Repronto, per qui no pugui aguantar i vulgui entrar ja, doncs ja pot anar veient aquest nou vídeo. ¿Con qué nos deleitas, eh?
Quien quiera acudir directamente a la red tiene nuestro permiso. Este año es otra vez 12 entregas, básicamente el mismo espíritu y un especial Navidad que hemos añadido, en el que se responderá la gran pregunta: ¿cuál es el espíritu de la Navidad? Y que esperemos que prospere.
Capítulo 13, Hijos de las Bombas.
Sí.
Veig aquí.
Esa ha sido la primera entrega de este año. Es una relación.
Ya ha tenido mucho éxito, porque tiene como 40, 50 comentarios ya, ¿no?
Y cuatro cifras en consultas, como 2.400, una cosa así. Para el poco tiempo que ha estado es mucho.
En unas semanas.
Y em dirás cómo tú fas, porque estoy veient que la definición, vaya, no sé, aquí
esto,
amb 30.
La técnica.
Amb 35 milímetros, supongo, ¿no?
Esto es acudir a gente que sabe y decirle: amigo, necesito tu ayuda, y con un poco de labor de equipo se hace todo. Este de Hijos de la Bomba en particular junta la televisión japonesa de pegarse, que es algo que funciona mucho en internet, con los monstruos de las películas, con el Premio Nobel de la Paz, y salen hasta escritores rusos de principios de siglo. Es una cosa demencial, pero funciona.
Doncs qui vulgui aprofundir en aquest videoblog del Raúl Mincinella ja ho sap, tenim aquest enllaç, és aquest mincinella.com Repronto, però anem a parlar de còmics.
Exacte.
Ed improviso venivo da vento rapito. E cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh oh. Cantare, oh oh.
Doncs el Daniel Fernández, que ens ha demanat música italiana, de fet anem volant de viatge a Itàlia.
Exacte, i a més el Volare, que aquí està cantant per l'Alex Chilton, que és un mític productor de música rock dels Estats Units, doncs és una cançó perquè la canten els protagonistes d'aquest viatge a Itàlia de Cosey, que ha tret ara Planeta, que ja havia sortit fa, jo diria que quasi 20 anys, editat per Grijalbo, diria, i que ara ho ha compilat Planeta i ho recupera. I està molt bé perquè és un petit clàssic del còmic europeu, que a més jo crec que anava una mica endavantat en el seu temps. Ara parla de novel·la gràfica, amb melodramàtic, amb històries realistes i madures, doncs és més habitual, però fa 20 anys, i dins el marc del còmic francès, on tot eren aventures siderals o tal, doncs era més estrany. I està bé recuperar-ho. És una història d'un curiós triangle entre dos excombatents del Vietnam i la nòvia que havien tingut, que es retroben en un viatge a Itàlia, i també amb una nena que ha fugit de Tailàndia sense papers. És un còmic molt emotiu, d'aquells que si un és sensible doncs pot fer la llagrimeta. Jo ho aviso, que això en còmics no és molt habitual, però es dona, també hi ha còmics, hi ha còmics molt seriosos, però també hi ha còmics de llagrimeta, i el viatge a Itàlia un punt ho té, tot i que és un tractament molt, molt seriós de la guerra, i de com la guerra trenca les vides de les persones, tot i que la guerra no apareix mai, com a molt hi ha un parell de flashbacks, i és un, jo crec, un molt bon còmic recuperat per Planeta, que ens ha donat un exemplar per regalar als nostres
oients. Doncs, per exemple, la Montserrat potser se l'emporta. Ella recomana un TVO que diu que és el 36-39 Malos Tiempos, del Carlos Jiménez, i diu que és una bona visió de la Guerra Civil. En aquest cas, tu parlaves de la del Vietnam, ella ens parla d'aquest. Per la Montse, el número 1, coneixíeu el còmic,
sí,
aquest?
Sí, està molt bé. El Carlos Jiménez, a més, és el gran autor clàssic del còmic.
Y además es un hombre que ha tenido su parte experimental cuando hacía en Trinca el Miserere y demás, y luego a nivel narrativo ha tenido grandísimos éxitos, y lo que hace en 36-39 es mostrar de nuevo que sabe contar historias prácticamente de detalles nimios que luego se van tirando. Recuerdo en 36-39 en particular una venganza que consiste en ir a casa del agresor de una chiquillada y tirarle la casa por la ventana. Este tipo, que es para mostrar esencialmente cómo en aquella época se hacían las venganzas por la propia mano. Pero él lo hace de una forma tan elegante y tan fluida que todo se integra y todo es mucho más digerible. Y no es nada fácil hacer los ambientes y las épocas tan bien como lo hace Carlos Jiménez.
Y es molt emotivo, también Carlos Jiménez, es molt emotivo.
Doncs per la Montse, el número 1. Si diem la paraula, bueno, les paraules, de fet és un nom, Carl Barks, molta gent es quedarà així.
Sí, sí.
I
a més amb música d'Indiana Jones de fons, sí, dius, què hi ha aquí, no?
Però si dius l'Ànec Donald, el Pato Donald,
exacte,
tothom sap de què parlem.
Exacte. Sí, home, el Pato Donald, l'Ànec Donald és molt conegut. I el Carl Barks és el pare. I, a més, estem sentint a l'Indiana Jones perquè tant el Steven Spielberg com el George Lucas consideren que les historietes de l'Ànec Donald que va fer aquest senyor que es diu Carl Barks, doncs van ser influència important per Indiana Jones, que és una cosa que diràs, oh, l'Ànec Donald per influència i com a còmic d'aventures. Doncs sí, l'Ànec Donald va tenir una època molt aventurera que ara està considerada, doncs, un clàssic de la història del còmic, i que Planeta reedita amb un volum, bueno, amb una col·lecció cronològica d'aquestes històries. Hem de dir, de fet, també, que el fet de que sigui cronològica és una mica que amb el temps va guanyant, és a dir, al principi s'ha de fer una mica amb el personatge.
No, las grandes historias de Carl Barks, es decir, cuando desarrolla sus grandes personajes, el tío Gilito, no hay que olvidar que nace de la mente de este hombre, realmente es posterior a la, o sea, tardamos unos cuantos tomos en llegar a la gran cima, pero digamos que hay que subir por todo para valorar lo que fue aquella obra.
Des del principi cap amunt. Doncs el Carl Barks realment va ser el veritable pare de l'Ànec Donald, perquè l'Ànec Donald era un personatge que el tenien com a secundari, que no havia protagonitzat res perquè l'estrella era el Mickey Mouse. Però clar, va haver-hi un moment que l'humor de garrotada, a l'esplàstic que li deien, doncs era necessari. I la gent ho reclamava. I clar, no era qüestió de posar-se a donar-li cops al Mickey Mouse. I aleshores, com no podien donar-li cops al Mickey Mouse, doncs van agafar a l'Ànec Donald i van dir, pues li donarem cops a aquest secundari. Un secundari que es va convertir en protagonista i que, a més, de la mà del Carl Barks, pues, va crear tot aquest univers d'un món poblat d'ànecs, que a més és tot un univers que té molts fans a tot el món i que és un gran, gran còmic. A més, les historietes del Carl Barks no anaven signades. És a dir, anaven signades per Walt Disney, i quan el Carl Barks deixava de dibuixar una setmana, la gent es queixava perquè volien el dibuixant bo de l'Ànec Donald, que era el Carl Barks. I ara, doncs, fixa't, 60 anys més tard, doncs l'àlbum porta el nom de Carl Barks més gran que el nom de Walt Disney, que és una petita justícia.
Yo creo que este es realmente el gran baremo del autor, el que el trabajo sin firmar sea reconocido abiertamente, y es dificilísimo, y pone en su lugar la aportación de este autor.
Sí, sí, a mi això em sorprèn, no?, que la gent digués, oh, el dibuixant bo del Pato Donald no hi és, pues, i no sabien qui era, però el coneixien. I'm tense and nervous and I can't relax.
Scott McCloud.
Ara, Scott McCloud. És un dels còmics que li vaig proposar al Raül Minxinela que parlés, perquè sabia que havia llegit l'última obra. Ara, Scott McCloud és un autor molt interessant i que a mi m'agrada molt, i al Minxinela també, perquè fa teoria de còmic, però utilitzant el còmic, que és una cosa curiosa.
Sí, ¿por dónde empezar? Es un bucle muy curioso. La enorme potencia de Scott McCloud es que demuestra que el TVO es una herramienta didáctica de primer orden. Y él desarrolla unas ideas relativamente complejas, son muy complejas, y hace que te las consumas con una facilidad asombrosa. Entonces, luego está la parte de hasta qué punto te convencen sus teorías. A mí me convencen bastante, hay gente a la que le convencen menos. Entonces el tomo que estáis viendo ahora mismo por cámara, si estáis conectados a la web, es el primero, que se llamó primero Cómo hacer un cómic, y ahora se llama Entender el cómic, que es mucho más fiel al título original.
El arte invisible,
en el que explica cuáles son las claves del TVO, que son esencialmente el ritmo, el espacio en blanco entre las viñetas, y a partir de ahí va tejiendo prácticamente una historia de la suma de las artes estéticas y las literarias hasta llegar al TVO. Entonces, partiendo de algo aparentemente evidente, como que esta viñeta y esta otra son el mismo señor en momentos distintos, que es una pieza clave del TVO, pero que te la tienen que decir, por decirlo de alguna manera, tira del hilo hasta llegar a una pirámide que explica el arte contemporáneo, el arte clásico, que es verdaderamente fascinante. Que lo que decimos, luego lo hablas con críticos de arte y dicen, no me acaba de convencer, pero es tan tan enorme que logre explicarlo utilizando el TVO, que demuestra la capacidad didáctica del medio. Y luego tiene este Hacer Cómics, que esencialmente cuenta...
Que es el que va a sortir ara fa... No fa un any encara.
També, i aquest d'Entendre el còmic està reeditat per Estiberri, i això és una novetat, una reedició.
Una reedició que va sortir fa 2 anys. Ara ha sortit a Hacer Comics, que és un de nou, bueno, ara ha sortit fa 4 o 5 mesos, abans de l'estiu, i que és el que ha sortit ara.
I que és una espècie de... És pràcticamente es como es el paralelo a entender el cómic, es decir, explica los mecanismos del TVO, pero desde el punto de vista del autor. Y entonces te hace plantearte qué viñetas debes elegir y cuáles sobran, todas las elecciones que uno tiene que hacer al hacer una historia, y lo hermoso es que él te muestra páginas con diferentes alternativas y ves cómo funciona. ¿Hasta qué punto esto sirve para un autor de TVOs? Creo que es menos relevante de lo mucho que se aprende leyéndolo. O sea, de cuánto hay transparente en un TVO, que no sale solo, es decir, es parte del trabajo duro, y que deconstruido, porque esto forma parte de lo que en literatura llaman posmodernismo, o sea, esto del deconstruir en elementos las obras... En la deconstrucción de McCloud, hasta qué punto es bonito comparar, hasta qué punto funciona como observador, que sería entender el cómic, es decir, yo como lector, cómo funciona mi cerebro, y en hacer un cómics, yo como autor, qué elecciones estoy haciendo. Realmente son brillantes.
¿Es de Bonlight? ¿Y vida las drogas? ¡Oh, es te gek! ¡Ik kom eraan! ¡Tot zo! ¡Doeg!
Faltará de nada para pasarlo bien. María traerá la comida.
Esteban Light és el grup que volíeu posar per parlar de la recomanació del Raül Minxinela.
Sí, perquè és el grup de l'autor, que és Mauro Entrialgo, del qual el Raül Minxinela és molt, molt fan.
Recordem, Mauro Entrialgo.
Es, bueno, le habréis visto en las páginas del jueves, donde hace una página semanal, en las páginas de público, donde hace una tira diaria, y prácticamente en todas las publicaciones, incluida la recientemente celebrada Temeo, que ha llegado a su número 100, que realmente Mauro es del equipo fundador, y que nació en Vitoria y es una de las revistas que ahora mismo tiene más trayectoria. Son prácticamente 20 años haciendo el gamberro, porque realmente es una revista que va más allá de donde llega el jueves.
Sí, es una revista, el TVO, que diguem-ne va néixer amb el que jo que es deia el rock radical vasco, el rock radical vasco ja no se'n recorda ningú i el Temeo sí, ha aguantat fins ara. Que bueno, el títol pues, és un homenatge escatològic al TVO, ¿no? Li han canviat la B per la B alta per una M.
Entonces, a la hora de hacer un recorrido sobre Mauro Entrego, a la hora de hacer una foto desde arriba, lo más difícil de explicar, pero hay que empezar por ahí, es que Mauro es un hombre que hace unas visiones muy inteligentes del mundo, pero es un hombre que domina el arte del humor rudo. Es decir, lo mismo puede sacarte pensamientos de Zizek o citas de Eloy Fernández Porta que poner a un hombre que está metiéndose droga mientras practica sexo extremo. Y eso lo convierte en un grandísimo autor porque de pronto crees que estás leyendo un chiste de tetas y estás adquiriendo un subtexto que es enorme. Y es, yo creo que esta parte es la más importante de todas, que él dora la píldora con un material que hace que cualquier persona no se dé cuenta de què és el que està leyent.
I a mi m'agrada molt de Mauro Entrego, que és molt observador i que totes aquestes observacions les posa als còmics i a les historietes que fa, de tal forma que quasi un podríem considerar una mena de sociòleg de costums i comportaments de la societat fins al detall i a més amb molt sentit de l'humor, no? I a mi això m'agrada molt, no? Poder dir, no, et rius molt, però alhora trobes moltes situacions que et sonen i que ell se'n riu.
Sí, les tres directrices són: te ríes mucho, aprendes mucho y va contra ti. Porque cuando él hace una tira en una revista sobre, no sé, me invento, personas que pescan, todos los chistes van en contra de las personas que pescan o sobre el concepto de me gusta pescar. Y es de lo más iluminador que hay ahora mismo.
Heu portat aquest de com convertir-se en un hijo de puta, que a més a menys les pàgines es poden treure per jugar.
¿Sabes també? ¿Por qué? No, te lo cuenta en la solapa. Esto es para ponerlo en la espalda de las personas que se duermen en la playa, de tal manera que el moreno deje el dibujo durante varios días.
Quan tens així la plantilla.
Exacto.
I aquest terminio bola extra, que de fet és un personatge extra, no?
És
com un spin-up d'aquesta història.
És el gran personatge del Temeo, és el personatge titular de la carrera de Mauro Entrialgo.
És un periodista despreciable i molt mala persona que fa honor al fill de puta.
Efectivamente, pero el punto es que mientras Herminio, hace las putadas a chiste por chiste, es decir, es un hombre que se pasa limpio la agenda en el bingo en voz alta, gritando 45, 32, 74, por poner un ejemplo, en Cómo ser un hijo de puta tenemos el equilibrio entre lo que hacen los demás y lo que usted puede hacer. Entonces te proponen cosas como agitar una cabina de la ONCE mientras gritas terremoto, terremoto, o te hace una tabla en la cual sistematiza los apodos de la gente, que es realmente un retrato de la sociología española completa.
Doncs recordem que aquest Herminio i Miguelito de fet és com si fos una obra de diàlegs. No estem parlant en aquest cas de còmic, en aquest volum que hem ensenyat a la pàgina.
Es va convertir en una obra de teatre.
Tenim una trucada de la Sílvia. Sílvia, bona nit i benvinguda.
Hola, molt bona nit.
Volies recomanar també algun còmic que has llegit en l'última setmana?
Sí, doncs mira, he estat mirant TVOs que vaig comprar al Saló del Còmic allà fa un temps. I he estat repassant i he estat llegint les obres del Victorio Giardino, que va venir aquí, precisament, i bueno, amb aquesta línia clara, que estàveu parlant al principi de guerres i tal, doncs també tracta aquí la guerra espanyola, no?
No passaran, queden
tres. Sí, efectivament, en tres volums, i que està força bé, i bueno, altres obres com la de Jon Sfink o la Rapsòdia Húngara, que sempre fan de vol llegir, eh?
Sí, sí.
És una línia clara molt...
I a més està molts anys per àlbum, el Vittorio, perquè són uns còmics molt, molt, molt treballats.
Sí, molt documentats.
Molt, molt, molt. I són històries que estan molt bé, d'espies i tal, que a mi realment m'agraden molt.
Bueno, i a més s'acostuma a passar sempre, no?, per aquí, per Barcelona,
sí.
I bueno, fa molta gràcia tenir els TVOs dedicats i fet un dibuix.
Ha vingut molt per No passaran, perquè passa a Barcelona.
Sí, clar.
Que ha estat 10 anys dibuixant un còmic en tres parts sobre Barcelona.
I el que regalem aquesta nit de Viaje a Itàlia de Cossey, el coneixies?
Recordo haver vist la portada, però no hi ha llegit ningú encara.
Molt bé, doncs mira, jo en aquests dos papers que tinc aquí he posat el nom de la Montse i el nom de la Sílvia, i avui que tenim el Raül Minxinera li farem fer demà innocent.
Prometo que hago de mano inocente.
Agafarà un, l'ensenya aquí a la càmera web directament. A veure...
I la ganadora ha sido... Sílvia.
Doncs mira, Sílvia, ja ens pots explicar la setmana que ve què t'ha semblat aquest viatge a Itàlia de Cossey, d'acord?
Ah, perfecte, ho faré. Moltes
Vinga,
gràcies.
Que vagi molt bé.
Adeu. Merci, gràcies. Adeu.
El Raúl Mencheleda és tan fan que ha trucat al Mauro Entrialgo per preguntar-li, escolta, que vaig a la ràdio, sí, tens alguna exclusiva o alguna cosa?
I tenim una exclusiva.
Tenemos una mega primicia, al menos algo que no ha salido en ninguna parte, y es que se va a reeditar el T-Rex, que es este álbum que realmente se parece, casi se puede decir que es un autorretrato del propio Mauro, porque él firma en internet como T-Rexito. Pues va a haber una reedición de los tomos de T-Rex en tapa dura que incluirá un muñeco llavero. Es parte de las novedades porque Mauro es un hombre muy productivo.
Mucho.
Y tenemos un nuevo tomo de Ángel se fija para Navidades, un tomo que se va a llamar De postre, que recopila semanales páginas en color del dominical Zazpica, y tenemos exposiciones y es la lista de novedades que me ha dado es tremenda.
Vaja, merchandising i tot, amb aquest clau que dius que vindrà amb el T-Rex. Doncs gràcies al Raúl Mencheleda estarem endollats en el seu videoblog, aquestes reflexions de Repronto, i amb el Daniel Fernández, que la setmana que ve ja començarem a escalfar motors. Ara feia dies que no parlàvem de manga.
No, jo
ja... Ens hem desintoxicat lo suficient per la setmana que ve parlar-ne i anar preparant motors pel Saló del Manga, que comença el dijous, no?
Sí.
Ho fem així?
Dijous de l'altra setmana, sí.
Sí.
Molt bé.
Doncs Raúl, gràcies i fins la pròxima. Que vagi bé. I anem a escoltar aquesta cançó que ens ha preparat l'Albert Miralles.